més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest divendres 1 de desembre del 2023. Benvingut, mes de desembre, al Centre d'Esports Sabadell. Estadísticament, des de la introducció de la primera federació, els mesos de novembre havien estat un mal de queixal a la Nova Creu Alta. I enguany no ha estat una excepció. I això que tot va començar, si recordeu, a Cornellà, trencant aquella famosa malastrugança amb el gol de César Morgado. Després van venir 4 derrotes consecutives, inclosa la de la Copa del Rei al Palmar. La temporada passada va ser una desfeta a casa i 2 empats, preludi de la destitució de Gabri García el mes següent. I en aquest 2023, 3 derrotes més i un empat. Tant de bo que amb aquest nou mes, aquella dinàmica horrorosa dels novembres quedi enrere i que el 2-2 de Toni Herrero a Pinilla serveixi com a impuls per tornar d'una vegada per totes al camí de la victòria a Espinyedo, al camp de l'Arenteiro, aquest diumenge a les 7. Obrim les portes, com diem, d'aquest primer Hotel Suís del mes de desembre.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I estrenem l'últim mes de l'any amb la Rocío García a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Primera derrota del Real Madrid a l'Eurolliga de bàsquet va arribar ahir a la pròrroga a la pista del Fenerbahçe per 100-99 amb una recuperació i cistella dels turcs, faltant només 6 dècimes. A 8:45 es juguen avui el València-Baskonia i el Barça-Lyon-Villeurbanne. A la Champions d'handbol els blaugrana lideren en solitari el seu grup amb la victòria a la pista del Veszprém per 30-31 amb 8 gols del sabadellenc Aleix Gómez. A l'Europa League de futbol, Villarreal 3, Panathinaikos 2 i Sparta de Praga 1, Betis 0. Els de Marcelino ja estan classificats per la següent fase. Els de Pellegrini els hi falta només un punt. Avui a 8:45 a segona divisió Oviedo Espanyol i a 9:15 a Espanya-Itàlia per buscar la classificació matemàtica per la Lliga de les Nacions femenina. I la resta del sumari és aquest.
Què es comenta la recepció?
D'aquí a poc menys de 10 minuts ha de comparèixer en roda de premsa Òscar Cano a la prèvia d'aquest Arenteiro Sabadell de diumenge a les 7. Saludarem, si tot va bé, el seu homòleg a la banqueta gallega, Javi Rey. També completarem la prèvia amb les estadístiques. A més, Sabadell B, la presentació del memorial Manuel Luque, Àlex Gallardo, waterpolo amb vol. I atenció, no us perdeu avui la sorpresa final del programa en Futbol Sala.
L'actualitat de la primera ref.
Dues notícies en les últimes hores en clau Deportivo de la Corunya. La reobertura del cas Jimmy, 9 anys després que passessin els fets, per un testimoni d'una dona que apunta a un ultra. I Ryan Babel, l'exinternacional neerlandès, alimentant a X el rumor de la seva tornada a Riazor. El 19 de desembre compleix Babel 37 anys.
La notícia curiosa.
La podem veure també a X i és que el duel de la Conference d'ahir entre el Helsinki i l'Aberdeen es va haver d'aturar breument, uns segons, perquè alguns aficionats de l'Aberdeen escocès desplaçats a la capital finlandesa van començar a tirar boles de neu al porter local.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Universitario de Vinto, Guavirá, Santa Cruz. A les 8 comença aquest partit de la primera divisió de Bolívia.
I a les xarxes socials?
Una estadística que treu al compte Grada B Pro i que ordena els equips de les 3 principals categories per percentatge de partits, mantenint la porteria a 0. Doncs bé, els 3 primers, amb un 57%, són 3 del grup 1 de la primera federació. La Cultu, el Nàstic i la Real Societat B.
Avui celebra el seu aniversari.
I ho rematem tot plegat felicitant el tercer porter del Sabadell, circumstancialment ara el segon, Sebas Coula, l'exarlequinat David Arteaga i un exwaterpolista del Club Natació Sabadell com és Abraham Alcaide.
Hotel Suís.
9 minuts. Arribarem a aquest punt d'aquí a 15 segons d'aquest primer dia del mes de desembre. Insistim, deixant enrere aquesta dinàmica nefasta del mes de novembre, no només la d'aquesta temporada 2023-2024, sinó la de les dues anteriors a la primera federació, que realment han portat dinàmiques molt, molt, molt negatives al centre d'esport Sabadell. Tant de bo, com diem, l'equip pugui fer bo demà passat a les 7, a Carballinho, a Espinyedo, aquest empat a última hora, a Pinilla, el gol de Toni Herrero, que suposi una injecció de moral i d'ànim per afrontar aquest segon desplaçament consecutiu pel centre d'esports Sabadell, el segon desplaçament consecutiu també al camp d'un acabat d'un equip acabat de pujar de segona federació. Marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta, ja hi tenim, si no em diu el contrari, el Sergi Parc. Hola, Sergi.
Sí que hi soc, Vituri. Ah, com estem?
Que no m'espanti aquí a última hora. A sala de premsa, a zona mixta, on t'hi trobes?
Zona mixta, esperant que arribin els companys, també el protagonista d'aquesta compareixença, el tècnic del Sabadell, Òscar Cano. Així que esperant uns minutets que comenci aquesta roda de premsa.
Aquesta no te
la... Si estigués Roger Benet de tècnic, ja tindria el clic allà tret.
Aquesta no te la signa ni Sergi Garcés, pràcticament.
Saps què passa? És que tu saps de què va la cosa, però això del tema del delay que portem amb el retorn, a vegades et torna una mica boig, però
sí. Sí, difícil, difícil. Bé, doncs, a l'espera que apareguin els protagonistes, Sergi, perquè avui s'ha entrenat l'equip, si no em dius el contrari, a Sant Oleguer.
Et dic el contrari, perquè avui, i jo crec que és una circumstància curiosa, especial, que no és gaire habitual, hi ha hagut entrenament de gimnàs. Em comentaven des del club que és veritat que l'equip va descansar dilluns, però que les últimes setmanes havia gaudit de pocs dies de descans, també en viatges, etc. I avui, doncs, per intentar no sobrecarregar físicament l'equip, que a més en les últimes setmanes, en els últims dies, en els darrers partits, doncs, hi han hagut contratemps d'aquest tipus, hi ha hagut treball de gimnàs. Per tant, demà sí que serà l'última sessió ja sobre el camp abans de viatjar cap a Terres Gallegues.
Doncs ens quedem amb aquest detall, en el moment també que passa una avioneta per sobre de la Nova Creu Alta, tenint en compte també que Òscar Cano, una setmana més, per segona setmana al càrrec de l'equip, al capdavant de l'equip, té força baixes.
Sí, una és per sanció, ja des de fa força partits, la de Raúl Baena, que encara li queden unes quantes jornades per acabar de complir aquests 6 partits de càstig que li van caure per tot aquell episodi del dia del Johan Cruyff, però és que a més hi ha aquest grapat de lesionats que no s'acaben de recuperar. A la porteria Froileal encara és baixa, no està recuperat, a la defensa Ricard Pujol, i si vols col·locar a Sander també, que recordem, no té una lesió greu al genoll, però de moment per precaució doncs, no estarà pel partit contra l'Arenteiro. Veurem si la setmana que ve aquí a casa contra Unionistes l'Agarenc està recuperat. També es baixa Marcos Baselga. M'estic deixant un Pau Vituri d'aquests lesionats.
Diria que ja ho tens tot. Sí, sí. Dels lesionats hi ha Baselga, Froy, Ricard, Sander, el sancionat Baena, i després tenim els dos de llarga durada, que hi ha novetats al voltant d'un d'ells.
Sí, recordem, els dos que tenen el genoll trinxat, Javi Gómez i Pablo Monroy, que aquest matí havia estat operat quirúrgicament, havia estat intervingut després d'aquesta lesió, el lligament encreuat anterior. No sé si l'operació haurà acabat ja, perquè, com dic, havia d'entrar a sala doncs, al matí, i vaja, però si no ha acabat aquesta intervenció serà en les pròximes hores, així que, com dius, Vituri, en principi l'operació haurà anat bé, i Pablo Monroy, que ja haurà estat operat després d'aquesta greu lesió que va patir fa unes setmanetes.
Doncs tant de bo aquesta intervenció surti com la seda i que comenci ja la recuperació llarga que li espera per davant, al davant el castellonenc. Intueixo pels sorolls que t'has ubicat ja a la sala de premsa.
Sí, m'han fet baixar ja, m'han dit ves, que comencem ja, però m'han dit ara que començarem a un quart clavat, en principi.
2 minuts que faltarien llavors perquè aparegués el protagonista, perquè aparegués Òscar Cano. A la primera roda de premsa, prepartit a l'ús com a tal, perquè l'altre va ser el dia de la seva presentació, es va aprofitar que era allò dimecres, que faltaven 3 dies pel partit contra el Teruel, i va ser un 2-1. Avui és el primer divendres que escoltem Òscar Cano.
Sí, i la qüestió és també si avui tens molts temes sobre la taula, Pau Vitoria, en l'edició de l'Hotel Suís d'avui, perquè, vaja, pot ser una roda de premsa llarga i que després hagis d'accelerar el ritme.
Avui és un termòmetre, aquest Hotel Suís. Però també et dic una cosa, la roda de premsa postpartit l'altre dia a Pinilla, a Terol, va ser totalment normal i corrent. No va ser res excepcional ni extraordinari perquè fa a la durada.
Sí, totalment d'acord. A més, aquí un servidor que després la va escoltar sencera per agafar els fragments. Realment, com dius, no va ser una roda de premsa molt llarga. Veurem avui també, perquè estan, a més d'evidentment Ràdio Sabadell, també el diari de Sabadell i la tele de Sabadell. Així que, en principi, doncs, tindrem dos companys aquí. Veurem quan dura aquesta compareixença prèvia a aquest partit contra l'Arenteiro. Pau, que ho deies al principi, aviam si el partit a Pinilla de la setmana passada ha servit de punt d'inflexió, més enllà que el Sabadell estigui més lluny que mai de la permanència, perquè aquesta és la realitat, a 7 punts ara mateix de la salvació l'equip dirigit per Òscar Cano. Després de trencar aquesta nefasta ratxa de derrotes i sobretot per la reacció que va tenir l'equip després d'una molt mala primera meitat, veurem si després a partir d'aquest diumenge doncs es referma aquesta reacció i l'equip és capaç de com a mínim puntuar o almenys guanyar, seria la primera victòria a domicili, també sigui dit, del Sabadell aquesta temporada. Després ja vindrà el partit contra Unionistes a casa, l'últim de la temporada aquí al Temple, i després ja el duel contra la Culto. Per cert, Pau, hem vist la gespa des de la cabina de retransmissió de Ràdio Sabadell d'aquí de la Nova Creu Alta. Queda una setmana, però han sigut dies en què ha fet una mica més de fred, s'espera també que faci una mica més de fred, ara de fet està plovent una miqueta sobre la gespa i les condicions del terreny de joc, de nou, et diria que són bastant preocupants, però això ja ho mirarem d'aquí una setmana, en el moment que arriba Òscar Cano aquí a la sala Miguel Quereda.
Doncs per aclimatar-se segurament el que es trobaran a Espinyedo aquest cap de setmana. Va, compareix Òscar Cano un minut per sobre d'un quart de dues.
Hola Óscar, buenos días. Te quería preguntar por las sensaciones del equipo, ¿no? Después de ese empate, que es verdad que mirando la clasificación en la última rueda de prensa decías, pues a lo mejor este punto nos ha acercado un poco más a la permanencia o no, veremos cómo va la jornada. Al final son 7 puntos, se está un poco más lejos, pero es verdad que ese empate pues rompió esa racha de derrotas, ¿no? Eso, aunque la distancia, como digo, respecto a la permanencia sea más grande, ¿has visto una subida de ánimo en el vestuario?
Hola, buenas tardes a todos. A ver, yo no sé si es producto de mi presencia aquí, pero el estado de ánimo de los chicos y la predisposición a trabajar ha sido siempre muy alta, ¿no? Muy alta, ¿no? Evidentemente, a nivel numérico, cedimos un punto más respecto a la gente que está en el corte de descenso, pero el punto sirvió para cortar una hemorragia importante, ¿no? Es decir, y sobre todo, no solo para cortar la hemorragia, sino cómo se cortó, ¿no? Es decir, otra vez se puso el partido cuesta arriba y lejos de venirnos abajo, pues la gente sacó el orgullo, sacó el carácter y empató en un campo donde no es fácil hacer dos goles, ¿no? Como ha demostrado el Teruel durante la competición, durante esta primera jornada de la competición. Por tanto, bueno, es decir, no nos deja contentos el hecho de no ganar, pero sí que es cierto que el entrenador siempre tiene que mirar más allá, ¿no? Más allá del resultado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido allí? ¿Cómo ha ocurrido? Y en ese sentido, pues evidentemente, aunque hay muchas cosas por mejorar, satisfecho por cómo se consiguió el empate.
Ha tingut ja una setmana sencera per treballar amb l'equip. Quines coses podem veure en aquest pròxim partit?
A ver, los partidos, una cosa como uno pretende que sean o piensa que puedan ser y otra cosa como salen, ¿no? El fútbol es una actividad con un nivel de incertidumbre altísimo, ¿no? Pero más allá de eso, obviamente tenemos que ser mucho más fiables, ¿no? A nivel defensivo, y hablo de defender de manera colectiva, de defender todo, de defender los primeros que acosan para que esos acosos sean lo suficientemente eficaces como para no permitir, ¿no?, que el equipo progrese con facilidad y que no queden expuestos los jugadores de la última línea y el portero, ¿no? Es una cosa que tenemos que mejorar y mucho, ¿no? Es decir, sentirnos como esa unidad a la que no se puede acceder, tapar las vías de progresión del equipo adversario y a poder ser, pues bueno, pues en todo lo que tiene que ver con el balón parado, pues ser mucho más fiables, ¿no? Y contundentes, ¿no? Y bueno, y en ataque, pues parecernos mucho más al equipo de la segunda parte que al de la primera, ¿no? Que las secuencias de pase, yo no digo que duren o que no duren, sino que tengan la duración que las circunstancias vayan dictando, es decir, que no cometamos errores, que no nos precipitemos cuando no es necesario precipitarse, que las cosas duren lo que deben de durar, ¿no? Es decir, que cuando podamos salir y correr, que lo hagamos, que cuando haya que alargar un poquito más pues el tiempo en campo contrario, seamos capaces de hacerlo y así ir siendo cada vez más un equipo ordenado, ¿no?
Gracias. Referencia a la defensa, no sé si es un tópico, pero es importante ahora que el equipo...
Que es importante desde atrás, que el equipo construyese desde el darrere. Para intentar dejar la portería cero.
Bueno, es decir, tenemos que ser ambas cosas, ¿no? Y en el fútbol no están separados esos momentos. Es decir, si tú eres capaz de atacar con orden, vas a quedar bien parado para que las posibilidades de contraataque del equipo contrario no se faciliten, ¿no? Si somos capaces de estar juntos, pues el equipo contrario les va a costar, ¿no? Les va a costar encontrar esos espacios, ¿no? Para progresar y para desequilibrarte, ¿no? Si somos capaces de identificar dónde están sus jugadores más peligrosos y cómo los encuentran y qué hacen esos jugadores a partir de ser encontrados, pues evidentemente todo ese tipo de criterios que tienen que ver con el aspecto defensivo nos van a mejorar, ¿no? Porque también cuanto mejor defiendas a la recuperación, mejor parado vas a estar para poder contraatacar, para poder pisar campo contrario y alargar en caso de necesidad esos ataques. Es decir, es todo muy muy sistémico, ¿no? Es decir, no podemos dividir el juego, ¿no? en partes, porque se está dando todo a la vez, incluso sin tú percibirlo, ¿no? Es decir, ahí cuando tienes la pelota se están dando las futuras condiciones de defensa y cuando estás defendiendo se están dando de manera simultánea las futuras condiciones de poder atacar, ¿no? Ser un equipo fiable, ser un equipo ordenado, ser un equipo que juegue junto, tanto para atacar como para defender, ser un equipo que, pues eso, que identifique qué necesidad, es decir, qué es lo que hay que hacer en este momento para poder tomar las mejores decisiones que nos lleven a eso, a ser un equipo mucho más fiable a la hora de defender y mucho más fiable a la hora de atacar, ¿no?
Te hago un 2-1, Óscar. Queda un poquito todavía para el mercado de invierno, pero en los últimos días ha habido ya un movimiento, esa baja de Bielfarrés. Te pregunto por qué no se ha esperado hasta esa ventana de invierno, si realmente era una figura con la que directamente pues ya no ibais a contar tampoco en estos partidos. Y entre esta marcha y las bajas que tiene el equipo, va a quedar una combo, imagino que corta, si vas a subir a algún chico del filial o del juvenil, si lo tenéis pensado para este viaje a Galicia.
Bueno, posiblemente venga alguien de abajo a completar convocatoria, y en el caso de Biel, pues es un caso, es decir, nosotros, además de entrenadores y de buscar un rendimiento y de ser muy prácticos en nuestro día a día, ¿no? Porque nos va la vida en ello y sobre todo en la situación en la que estamos, tenemos que mirar a la cara a la gente y sobre todo a la gente joven, ¿no? Es decir, cuando hay un chaval que tú ves, ¿no? Por cómo es la situación, por las necesidades que tiene el equipo, ¿no? Pues que no entra mucho, no va a entrar mucho en los planes de uno, lo mejor es decírselo cuanto antes, ¿no? Para que él también, es decir, es un ser humano y es un ser humano que merece todo el respeto del mundo y en este caso todo el respeto nuestro, ¿no? Y bueno, y entre todos pues se ha decidido, ¿no? Que vuelva a su lugar de origen y que allí pueda tener la participación que realmente necesita para que en un futuro podamos hablar de un jugador pues preparado, ¿no? Para lo que creo que puede estar bien preparado, ¿no? Ahora mismo estamos en una etapa y en unas circunstancias de máxima urgencia y hay que buscar ese rendimiento inmediato y bueno, y hemos entre todos pues visto que la participación que estaba teniendo y la que se augura, ¿no? Pues nos hacía pensar que la mejor decisión para el chico fundamentalmente era esa, ¿no?
Sí, de un lado ya coincidimos casi todos en que esa sería el equipo de relación, ¿no?
Valenteiro,
si
rival, Rabalacio, si sorprende o no.
Que
i que a més a casa és fort. Què és el que destacaria més?
Bueno, en primer lugar hay que felicitarles por la composición de la plantilla, ¿no? Es cierto que esta es una categoría en la que hay muchos jugadores en España capacitados para jugar en ella, ¿no? Y todos no se pueden acumular en los mismos equipos, ¿no? Por tanto, eso nos hace pensar, y así está demostrado año tras año, que hay equipos que a priori no están hechos para estar en la parte de arriba, pues que tienen jugadores que incluso pueden jugar en otra categoría. Es decir, si nos vamos al año pasado en el grupo donde yo como entrenador competí, pues ves que el San Fernando se salva de la quema en la última jornada y tiene dos, tres jugadores que están jugando en Segunda División A con regularidad y destacando. Si nos vamos al Linares, que es un equipo hecho con poco dinero el año pasado, pues resulta que hay un tal Fermín en la plantilla, que hay un tal San Cris, que hoy día está también en Segunda División A, hay un tal Gelardo, que está en Segunda División A, y si nos vamos al Arenteiro, pues bueno, pues evidentemente aciertan manteniendo la base del ascenso, y encima esta categoría te permite, entre comillas, decorar la plantilla como ellos la han decorado. Es decir, que haya un jugador que ha jugado no hace mucho tiempo en Primera División y que aún está en buena edad, como Esquerdo, pues ya te dice que en esta categoría, si esperas y si se hacen bien las cosas, equipos de la parte de abajo pueden tener grandes jugadores, ¿no? A eso hay que sumarle pues chicos que juegan por detrás del delantero o que han tenido participación en equipos de ascenso, como el propio Luis Chacón, ¿no? Es decir, Chacón, Pibe, Miku, Esquerdo, más los jugadores que tienen, pues evidentemente hacen que sea una sorpresa, pero es un equipo que te lo crees. Es decir, que tiene una buena plantilla, ¿no? Y si a eso le sumas, pues toda esa dinámica positiva que siempre trae consigo un ascenso de categoría en una localidad pequeña, con todo el mundo ilusionado y todo el mundo arropando lo que es el equipo, pues te puedes encontrar con que, pues eso, con lo que está ocurriendo, ¿no? Es un equipo muy fiable, un equipo que ataca muy bien, un equipo que juega muy bien al fútbol y un equipo que evidentemente, bueno, está mostrando unos grados de fiabilidad máximos.
Debut va ser un empat que té ganes de guanyar, com no pot ser d'una altra manera. Quins punts forts té aquest Arenteiro?
Bueno, importantísimo sería la victoria. Cuanto antes sumemos, pues antes podremos ver que lo que estamos buscando, que es la permanencia, se puede conseguir, se puede obtener, ¿no? Y a nivel de Arenteiro, pues eso, es un equipo que juega muy bien al fútbol, que siempre tiene una buena estructura para salir y sobre todo, más que la estructura, buenos jugadores, ¿no? Para salir desde atrás, que alterna bien, muy bien, ¿no? y que sabe perfectamente cuándo utilizar a los últimos y cuándo progresar con los cercanos. Tiene un portero que le ayuda a ello, con una alta capacidad para pasar, es un jugador más que le ayuda a salir desde atrás. Después, cuando pisan campo contrario, por dentro se juntan los buenos, es decir, es capaz de sumar a la causa a muchos jugadores por ahí por dentro muy habilidosos, que son capaces por sí mismos de encontrarse y de finalizar la jugada, y cuando se le obstruye el camino por dentro, pues tiene sobre todo dos jugadores por fuera desde atrás, fundamentalmente el lateral izquierdo, que llega con acierto, ¿no? Y el área pues la ocupa pues gente que, bueno, que de distinta forma pues son capaces de rematar, ¿no? A través de la velocidad, de su último desmarque rápido, pues tienen buenos jugadores, y después la presencia de Miku, ¿no? Con su experiencia, pues también le hace ser un rival peligroso, ¿no?
Saliste, Óscar, el otro día con cuatro atrás, hubo marcha atrás, por decirlo así, si me permites la expresión. Explicaste los motivos también en la rueda de prensa posterior. Jugando otra vez fuera y viendo cómo salió, pues eso, los primeros minutos, ¿uno pues deja de momento aparcado ese sistema de cuatro defensas?
Yo creo que los sistemas tienen que ver con las personas, es decir, poner a uno u otro tiene que ver con las personas, y las personas tienen que ver con el contexto. Es decir, no es lo mismo jugar en Teruel que jugar en Arenteiro, vamos a ver, ¿no? Es decir, yo a lo que aspiro, que creo que debería ser una aspiración lógica y coherente de un entrenador, es pues a saber contra quién vas a jugar, dónde están sus puntos fuertes, dónde están sus puntos débiles, si hay necesidad De poder jugar de cuatro, de poder jugar de cinco, cada partido es un mundo, ¿no? Es decir, no, lo que no es bueno tocar mucho es la identidad de un equipo, ¿no? Porque la identidad de un equipo es aquello que, con lo que se identifica, con lo que son sus jugadores, ¿no? Pero que juegues de tres, de cuatro, que salgas de una forma o de otra, que dispongas de jugadores por fuera o por dentro con uno u otro perfil, tiene que ver con quién tiene enfrente y con quiénes puedes utilizar tú y cómo puedes hacer las cosas, ¿no? No creo en la rigidez porque el fútbol es un deporte dinámico y no casa bien con todo lo que tiene que ver con la rigidez. Es decir, si allí nos movemos, si allí fluimos, si allí tenemos que encontrarnos, todo lo que sea rígido o todo lo que sea repetir con exceso no viene bien, ¿no? Lo que sí que sería importante e interesante es disponer dentro de la alineación con un equipo que, sin necesidad de hacer sustituciones, porque puede ser que los problemas vengan en el minuto 5 y no te vas a poner a hacer cambio ya en el minuto 5, pues seamos capaces, ¿no?, de distribuirnos en el terreno de juego de una forma u otra, para encontrar esa eficacia que tenemos que tener y esas ventajas que tenemos que encontrar, ¿no?
Sí, yo te quería preguntar por Sander, si finalmente puede estar a disposición.
Si Sander está bien o no. No tengo una greu lesió, pero...
Bueno, la lesión de Sander es bastante menor de lo que en principio no esperábamos y bueno, vamos a esperar a la jornada de mañana para saber si podemos contar o no con él, ¿no? La verdad es que, bueno, que hay una buena noticia, que es que parece ser que no tiene daños importantes y bueno, vamos a esperar esta hora a ver si podemos contar con él para la convocatoria o no.
Nos decía Fran el miércoles que estaba siendo una semana muy buena, que había
mucho. Y a Fran Callejón que era una semana buena de entrenamientos. Si això ho ha percebut ell.
Es una semana en que los jugadores pueden conseguir esa victoria que rompa la racha.
Sí, siempre. Es decir, si no pensáramos que podemos conseguir la victoria, lo mejor que podemos hacer es irnos a nuestra casa. Y después, respecto a esos, bueno. Me puede llamar la atención que lo digan ellos, obviamente, pero será que soy un afortunado. Durante mis 20 y algo años de trayectoria, no recuerdo yo un día, o son contados los días, y sobre todo es por cuestiones relativas al cansancio o a la sobrecarga, en la que un equipo, es decir, no recuerdo yo un equipo que yo haya llevado que haya entrenado mal. Es decir, no tengo un recuerdo así nítido de un día o de un momento durante alguna temporada donde hayan entrenado más, ¿no? Yo creo que lo que sí percibo es que el equipo tiene ganas y que esas ganas, pues bueno, esa ilusión hay que traducirlas en puntos, ¿no? Sabiendo que vamos a tener muchos altibajos. Es decir, todos los equipos los tienen, los equipos que estamos en problemas, evidentemente esto va a ser, pues bueno, una temporada con muchos altibajos, ¿no? Vendrán momentos muy buenos, de rachas buenas, de puntos, de obtener puntos y rachas malas, ¿no? Yo creo que si somos capaces de relativizar y de pensar que todavía queda mucho, que lo definitivo no viene hasta el final, en esa carrera de fondo tendremos mucho ganado, ¿no? Y para eso hace falta madurez, para eso hace falta, pues bueno, pues reconocer cómo es el fútbol, que hay equipos que empiezan muy bien y acaban muy mal, hay equipos que van pasando por muchos estados de ánimo y de resultados, ¿no? Durante la temporada, y que nosotros vamos a ser uno más de ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos enfrente un rival, que es el Arenteiro, y es el que hay que intentar ganar.
Doncs aquí acaba la roda de premsa d'Òscar Cano prèvia a aquest Arenteiro Centre d'Esport Sabadell. Pau Vituri, deies que l'altre dia en el postpartit no havia estat una compareixença excessivament llarga. Avui, si no m'equivoco, uns 17 minuts de roda de premsa.
Una mica menys, que no ha començat puntual, però ah. Sí, 15-16 minuts ben bons. El braç bé? Tremola una mica o l'ha aguantat?
Déu-n'hi-do. L'únic que aquí un ja té una mica d'experiència, no amb alguna de les preguntes que he fet, sinó en el fet de recolzar el braç amb la mà. És a dir, el braç esquerre recolzat amb la mà dreta des del principi, i així es cansa menys el tema d'aguantar el micròfon en direcció d'altaveu.
T'ha quedat clar si diumenge juguem amb 5 o amb 4? Al darrere.
Amb 6 jugarem. Amb 6 defenses.
És difícil, de predir, ara fora conyes, l'11 de Cano de cara a aquest cap de setmana. No hi és... Bé, No l'ha volgut descartar del tot, però si no hi ha una sorpresa majúscula, no hi serà Sander Ballero. I a partir d'aquí veiem, a veure què fa el tècnic andalús, si torna a apostar com a pinilla de sortida per una línia de 4 o si bé va directament al pla B, que és aquesta línia de 5, però sense massa efectius on triar.
I amb aquesta novetat que sembla ser que sí que aquest cop s'endurà algun jugador del filial, no ha volgut tampoc revelar aquí, però vaja, que Marc Marruecos ja ho sabem, que ha entrat en més d'una convocatòria i ha arribat a debutar amb el primer equip. Veurem si també pot entrar algun defensa com a novetat, sobretot amb aquesta marxa de Biel Ferrés i també per les baixes que pugui tenir l'equip, com l'absència de Ricard Pujol o el mateix Sander, que l'hem vist en molts partits de central, o si hi ha alguna altra novetat tipus, no sé, Pau Fernández, per exemple, que ha entrenat durant alguns dies amb el primer equip, tot i que ocupant la demarcació de lateral esquerrà, precisament el Sabadell no va coix en aquesta posició.
No, però és cert que comença a mereixer oportunitats també, l'Internacional Sub-19.
Sí,
Sub-19 era, oi? Que va tenir aquesta convocatòria
Sub-19, correcte.
Amb Espanya, ara fa poquet. Ens deixem alguna cosa, Sergi, o què?
No, va, corre.
Anem bé, de moment, anem bé.
Perfecte.
Només simplement dir que, per rematar-ho, que aquesta tarda tens una cita a 6:45, perquè m'han dit que has confirmat la teva presència al costat de Sergi Garcés i Roger Benet.
Sí, i a més, abans de la roda de premsa estàvem conversant una estona amb qui és l'autèntic protagonista d'aquest acte de presentació, que no és cap altre que el de la penya Jordi Branzuela. Ja en fèiem ressò fa uns dies, aquesta mateixa setmana a l'Hotel Suís, que neix de la mà d'un bon grapat de socis arlequinats amb el nom del que és l'encarregat de material del centre d'esports, i estava bé, et diria que una mica nervioset també, preparant una mica allò, pensant en el discurs que ha de fer, perquè òbviament li tocarà doncs parlar davant de la gent i com dic, doncs, ser l'autèntic protagonista aquesta tarda a la seu de la penya arlequinada 1959 a Canavellaneda.
Doncs dilluns, si tot va bé, podrem veure'l i escoltar-lo també al tribuna preferent, el Jordi Branzuela, amb aquest homenatge en forma de penya arlequinada. Sergi Parc, gràcies.
Adeu, Vituri.
Nosaltres, abans de saludar el tècnic de l'Arenteiro, a Javi Rey, escoltarem també les estadístiques d'aquest partit amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Semblava que havia de ser un dels clars candidats a lluitar per la permanència, però de moment l'Arenteiro està més a prop del play-off descens que del descens, i això el converteix en una de les principals revelacions del grup 1.
El rival.
5 jornades consecutives acumula l'equip verd sense perdre, o dit d'una altra manera, 11 punts dels últims 15 en joc. Una ratxa que només milloren equips de play-off com el Sanse, la Cultu o el Barça Atlètic. A Espinyedo tampoc han perdut cap dels últims 5 partits i, a més, han marcat en els 7 enfrontaments que s'hi han disputat. Com a locals, només la Cultu, el Celta Fortuna, el Nàstic i el Real Unión presenten millors números.
La curiositat.
Aquest Arenteiro és un equip de quilòmetre zero dels 11 jugadors més utilitzats pel tècnic Javi Rey, que és d'Ourense. 6 són gallecs, és més, 4 són de la mateixa província. El porter Diego García, l'exarlequinat Jordan Sánchez, Germán Novoa i Thiago Rodríguez. Diego Vitra és natural de Vigo i Luis Chacón de Pontedeume, a La Corunya. A més, Álvaro Ramón va néixer a Pontferrada a poc més de 2 hores en cotxe de Carballiño. En total hi ha 13 gallecs a la plantilla.
Els precedents.
Cap ni un. L'Arenteiro és el quart rival d'aquesta temporada, que estava inèdit en la centenària història del Sabadell. Recordem, ja es van estrenar el Sestao River, el Rayo Majadahonda i el Celta Fortuna. Encara faltarà l'Unionistas la setmana que ve i el Tarazona en el primer compromís de 2024.
Una mica d'història.
A les portes del segon desplaçament consecutiu, recordem com ha anat aquesta circumstància a Primera Federació. La temporada passada l'equip va fer un 0-6 a Múrcia i Tajonar en els 2 últims partits de Gabri García. A la segona volta, ja amb Miquillador, el centre d'esports va empatar a Calahorra i a Morevieta. L'any anterior, condicionat per la Covid i els ajornaments, el Sabadell de Munitis va signar un 4 de 6 contra Castellón i Costa Brava i un 5 de 9 contra Sanluqueño, Albacete i UCAM.
L'àrbitre.
Un d'inèdit amb tots dos equips, Manuel Pozueta Rodríguez, del Col·legi Càntabra, tot i que té 27 anys, ja du 7 temporades arbitrant a la categoria de bronze. S'ha de dir que enguany ha xiulat 5 partits i cap d'ells ha acabat amb victòria visitant. Un d'ells, per cert, va ser el controvertit empat a un entre la Ponfe i el Depor, en què va expulsar el visitant Pablo Martínez i va donar validesa al gol local, tot i ser en fora de joc. La seva mitjana és de 4,88 grogues i 0,21 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs les estadístiques. Amb aquesta circumstància, insistim, l'àrbitre que bé va ser protagonista el dia del Toralín, l'empat a un entre la Ponfe i el Depor, que expulsa Pablo Martínez, el jugador coruñés, després d'una falta clamorosa que cometen sobre Lucas Pérez i després el primer gol local que arriba també en fora de joc. Hem de completar la prèvia, 6 minuts per arribar a 3:15, saludant el tècnic rival, perquè per A o per B no hem tingut sort les últimes jornades, les últimes setmanes, però avui sí que podem saludar, insistim, en directe al tècnic rival, per tant, canviem d'idioma. Javi Rey, entrenador de l'Arenteiro, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
14 jornadas de liga y con diferencia sois el mejor de los recién ascendidos, novenos con 20 puntos. ¿Os sentís cómodos? Te lo pregunto así de entrada con esta etiqueta ya que se os está poniendo de entrenador y de equipo, en este caso revelación.
Bueno, la verdad es que ahora mismo estamos muy bien a nivel de puntuación. Sí que es cierto que empezamos de manera irregular la liga. Bueno, un poco el salto de categoría, pues fue difícil adaptarse a esta primera red. Con el paso de los partidos, el equipo cada vez compite mejor y, bueno, llevamos 4 o 5 semanas haciendo muy bien las cosas y sacando buenos resultados. Y ahora mismo, bueno, tenemos 20 puntos en la jornada 13. Yo creo que es una muy buena puntuación para un equipo recién ascendido en una liga que hay auténticos equipazos. Y la verdad es que estoy muy, muy contento porque el equipo, eso, compite muy bien.
Además, lo que decías, ¿no? Que se une que estáis en el mejor tramo de temporada. Son 6 partidos sin perder, contando el de Copa del Rey, que llega además la semana pasada la primera victoria en liga a domicilio, que además es en el ancho carro en Lugo, con lo cual entiendo que el equipo a nivel anímico está en un muy buen momento.
Sí, el nivel de confianza que tienen los chicos es muy alto, al final estamos compitiendo muy bien, estamos sacando muy buenos resultados. Un poquito el lunar que tenía el equipo era que fuera de casa pues no estábamos sacando puntos. Ya hicimos un muy buen partido en Zubieta de ante la Real B, 2-0 al descanso, y somos capaces de empatar incluso con opciones de ganar. Y el otro día, en un escenario ideal, el Anso Carro, en un derbi gallego, somos capaces de ganarle a un equipo que está hecho para ascender como es el Lugo, 0-1, y la verdad es que estamos muy contentos por eso, porque el equipo se adaptó muy bien a la categoría. Ahora mismo estamos en un nivel de confianza muy, muy alto, y eso en el fútbol es muy importante.
Sí que es verdad que en casa, en Espiñedo, habéis hecho un auténtico fortín, ¿no? 14 de los 20 puntos los habéis sumado ahí, con lo cual entiendo que sabéis muy bien lo que toca hacer en casa.
Sí, era una idea que teníamos muy clara desde incluso la pretemporada, que si queríamos tener alguna que otra opción de mantenernos en esta categoría o por lo menos pelear esa permanencia, teníamos que ser muy fuertes en Espiñedo. Nuestro campo es un campo complicado, nosotros estamos muy acostumbrados a él, es un campo que a los equipos rivales les cuesta adaptarse, y bueno, nosotros en casa, con el apoyo de nuestra afición, somos un equipo muy fuerte, un equipo pues que sale muy bien a los partidos, y eso lo estamos aprovechando. Tenemos, creo que, 4 victorias en casa, y es un poquito lo que nos está dando ese éxito y ese estar en la mitad de la tabla en estos momentos.
Lo que esta semana aquí en Sabadell, en Radio Sabadell, en el programa, hemos ido repasando sobre todo el secreto del éxito, ¿no? de este Arenteiro en una localidad como Carballiño, con 14.000 habitantes. Como si fuera esto, uno diría, la fórmula de la Coca-Cola, pero ¿cuál es el secreto del éxito? ¿Qué explicaciones le dais desde ahí?
Bueno, la verdad es que no tiene mucha explicación. Al final, bueno, la primera red, auténticos equipazos, capitales de provincias, presupuestos altísimos. La verdad es que nosotros lo pasamos mal en el salto de categoría, sobre todo en el momento que tuvimos que acceder al mercado. Hubo muchísimos jugadores que nos rechazaron porque no llegábamos ni nos acercábamos a sus pretensiones económicas, pero con humildad y con trabajo en el fútbol las cosas llegan. Yo creo que el Arenteiro lleva 2-3 años haciendo las cosas muy, muy bien y lo está demostrando. Alex Bakri, el director deportivo, hizo muy buen trabajo en el mercado de verano. Fuimos a un mercado largo sabiendo nuestras dificultades para firmar jugadores. La última semana de mercado nos caen 3 jugadores de muchísimo nivel. Después nos aparece Vicente Esquerdo, un jugador diferencial dentro de la categoría por la lesión de gravedad de Curro. Bueno, un poquito yo creo que el acierto en el mercado y tener un buen grupo, al final es un club muy familiar, un club muy humilde y que sabemos que tenemos que trabajar al 100% todos los días para poder competir en esta categoría, yo creo un poco la clave del éxito de estar en Tiros es esa.
Pregunto también por el rival. Javi, ¿qué opinión te merece este Sabadell?
Bueno, la verdad es que lo vi mucho, sobre todo en el principio de liga, y era un equipo que personalmente me gustaba, era un equipo dinámico, un equipo con muy buenos futbolistas, un equipo para mí de los que mejor jugaba al fútbol. De hecho, lo vi en la primera jornada contra el Real Unión de Irún, hasta la expulsión me gustó mucho el equipo, y lo vi otros partidos en Sabadell jugando como local. Es un equipo que juega bien, es un equipo que tiene jugadores de muchísimo nivel, pero al final el fútbol pues tiene estas cosas que son inexplicables. Si me dices en la jornada 5 que el Sabadell a estas alturas de competición va a tener esa puntuación, pues no soy capaz de creérmelo. Lo que sí que tenemos claro desde el Arenteiro es que tenemos máximo respeto, no nos puede confundir la clasificación. Yo creo que es anecdótico ahora mismo que el Sabadell esté pues en la parte baja de la clasificación. Es un equipo que yo creo que tiene equipo para estar mucho más arriba, y a mí personalmente, sobre todo en fase ofensiva, tiene jugadores muy, muy diferenciales.
Y la última, habéis marcado en todos los partidos en casa, hasta el momento en Espiñedo, y el Sabadell lleva 26 goles en contra, es el equipo más goleado. En este sentido, ¿uno anticipa un partido con goles?
Pues yo creo que no. Si te soy sincero, un poco la estadística un poco habla de lo que tú dices, pero yo creo que va a ser el domingo, va a ser un partido muy cerrado. Ellos cambio de entrenador, llegó Oscar Cano la semana pasada, ya el otro día pues iban 2-0 abajo en Teruel y son capaces de empatar el partido haciendo muy buena segunda parte. Al final ese es un entrenador nuevo, aires nuevos, el equipo va a competir de otra manera, y yo creo que el domingo se verá un partido tremendamente igualado. Va a ser un rival súper complicado, un partido de pocas ocasiones de gol, un resultado muy, muy cerrado, y es eso, como todos los partidos de esta categoría, los detalles van a definir el partido.
Pues veremos cómo se desarrolla este partido este domingo a las 7 en Espiñedo, entre el Arenteiro y el Sabadell. Javi Rey, técnico del Arenteiro, que ha sido un placer saludarte aquí en directo en el programa. Que vaya muy bien.
Igualmente, un placer i moltes gràcies.
Fem una aturada per la publicitat i quan tornem seguim parlant de futbol.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per sobre del punt de 3:15. Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Tenim moltes qüestions damunt la taula encara, com per exemple la Lliga Elite. El Sabadell B defensa per segona setmana consecutiva el lideratge de la categoria i ho fa, a més, obrint la 12a jornada al camp del Valls, que és el tercer classificat i el primer que es quedaria sense ascens directe a tercera federació. Per tant, els de Conrad García tenen l'oportunitat demà de distanciar-se a 8 punts d'un rival directe. El filial del Centre d'Esports està en una dinàmica immillorable, amb 5 victòries victòries consecutives i les tres últimes amb porteria a 0, fet que mostra la solvència de l'equip tant en defensa com atac. Recordem també que l'equip de Conrad García segueix sent el millor atac de la Lliga Elite amb 24 gols a favor, amb 8 que els ha signat Marc Marruecos a l'espera de si va amb el primer equip a Galícia. Ara escoltàvem fa uns minuts Òscar Cano. La setmana passada no va viatjar a Terol i va ajudar el filial marcant el 2-0 en la victòria contra el Sants. A falta de 4 partits per arribar a l'equador de la temporada, el tècnic dels sabadellencs ja pensa acabar la primera volta entre les places davanteres de la classificació.
Entre els dos primers, tant de bo sigui primer, però és el nostre objectiu, és setmana a setmana, ens queden crec que 2 partits, no? Guinaueta i Baix i Guinaueta, i bueno, tant de bo puguem treure punts els dos i després ens quedaran 2 partits més molt difícils per tancar la primera volta. Ho estem fent bé, però els partits són complicadíssims.
El rival, el Valls, com dèiem, és tercer per sota dels dos filials, el Sabadell B i l'Europa B. Porta 2 patinades en 3 jornades, la derrota a Figueres i l'empat la setmana passada a Palamós. A casa, però, compten els 5 partits per victòries. El Valls-Sabadell B es podrà seguir en televisió en directe per Televisió Sabadell Vallès demà a les 4 de la tarda. You know I'm a just us explicàvem els detalls del Top Bàsquet, que arriba a la 14a edició, la mateixa xifra pel Memorial Manuel Luque, Àlex Gallardo del Can Rull, Rómulo Tronchoni, que ha estat presentat aquest matí. El torneig de futbol benjamí per excel·lència de la ciutat, que se celebra la setmana que ve, que tornarà a comptar amb clubs de renom com l'Espanyol, el vigent campió, el Barça, el vigent subcampió, el Girona o el Nàstic, entre d'altres com a catalans. També hi haurà el Sevilla i el Burel de València, de la resta de l'estat, i equips internacionals. De Sabadell hi haurà 2 benjamins del Can Rull, un del centre d'esports i un altre del mercantil. En total, 16 equips i una nombrosa representació de jugadors que ha destacat. Avui a la presentació, la regidora d'esports, Montse González.
És un torneig ja que té una antiguitat i una solera i un prestigi que tots ja coneixem i que farà doncs, que durant uns dies passegin per Sabadell doncs, clubs tant de la ciutat com d'arreu de Catalunya, del país i de fora, de l'estranger inclús, de nivell internacional. Per tant, per nosaltres és tot un orgull. I bé, doncs un torneig també amb la que participen, si no m'equivoco, uns 200 competidors.
I molta atenció als equips de fora, perquè hi tindrem el Rivera Wolves, un equip de Marsella, l'Sporting de Lisboa i el Chinese Football Boys. La participació d'aquest club asiàtic sembla que ha despertat força furor al país, fins al punt que, com ha explicat el tresorer del Can Rull, Santi Ribalta, retransmetran els seus partits amb unes expectatives d'audiència que criden l'atenció.
Ara anem directo a los partidos y nos han dicho que hay una media de 1 millón de personas que verá los partidos, las semifinales y finales en China, ¿vale? De hecho, en nuestras redes sociales, al presentar el torneo, pues ha habido una afluencia de gente de ese país, pues linkeando y dando likes y la verdad, pues que es curioso que así también, pues Sabadell, pues se pone un poco, aunque sea en China, pero en el mapa, y eso es bueno siempre.
A la Xina podran veure els partits del Chinese Football Boys, però apunteu bé perquè Ràdio Sabadell, per segon any consecutiu, oferirà al canal de Twitch les semifinals i la final del torneig en directe amb imatges. Això serà el dissabte 9 de desembre d'un Memorial Manuel Luque, Àlex Gallardo, que començarà el dia abans, el divendres 8, amb la fase de grups.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu en waterpolo, sona estrany dir-ho, però l'Astralpool Natació Sabadell visita demà el líder de la divisió d'honor femenina i és més estrany encara si diem que el primer classificat tampoc és el Mataró, el gran rival dels últims anys. La gran sensació d'aquesta temporada és el Sant Andreu, que precisament havia tingut aquest rol de principal opositor al club abans del creixement de les maresmenques. Les andreuenques encapçalen la taula amb 10 victòries en 10 jornades, inclòs el 14-13 de fa un mes aproximadament contra les de Dani Ballart amb un gol pràcticament sobre la botzina d'Helena Ruiz. L'ex del club és una de les cares noves de l'equip de Javi Aznar. També va canviar d'aires, recordem, Nona Pérez, i allà ja porten unes quantes temporades Marina Cordobés o Gisela Ferrer. Irene Casado, una de les joves de l'Astralpool, té clar a qui han de vigilar.
El principal, no problema, però qui hem d'estar més atentes és l'Helena Ruiz. Al final porta molts gols i hem de controlar-la. Llavors, bueno, al final és un equip que no només té l'Helena, té moltes jugadores que acompanyen molt, la seva germana Dari Ruiz, i bueno, que al final si tenen el dia també doncs, ho fan bé, a part de l'Helena, llavors bueno, hem de controlar l'Helena, però també tenir cura amb les altres.
Els únics precedents d'aquesta temporada corresponen als quarts de final de la Copa Catalunya, en què l'Astral Pool es va imposar tant a l'anada com a la tornada per 5 gols de diferència. Tot i això, aquell dia faltaven peces a totes dues bandes i demà el tècnic David Palma no podrà comptar amb les encara lesionades Sofia Giustini i Irene González. Serà l'últim partit de l'any per un Astral Pool que és tercer, amb l'única derrota del partit a casa contra el Mataró, i recordem que la setmana que ve marxen concentrades 6 waterpolistes amb la selecció espanyola als Estats Units per preparar l'europeu del gener i el mundial del febrer. El duel arrencarà a 6:45 a la Pere Serrat. Un quart d'hora més tard, a les 6, juga el masculí, que té un duel assequible a la piscina del Catalunya. I a tot això, recordar que aquesta tarda a les 6 es presenten les seccions d'aigua del Club Natació Sabadell a la piscina de Can Llong.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I en vol, els dos sèniors de Luar Gràcia enceten setmana de 3 partits, ja que estranyament tenen jornada intersetmanal al Pont. El masculí, que és segona primera nacional, visita demà a les 7 al Bordils abans de rebre dimarts el líder, la Roca. Quim Baillo, jugador dels Verdi Blancs, explica com s'han preparat per la trilogia de partits que afrontaran en els pròxims dies, alhora que qüestiona també aquest calendari imposat per la federació.
Ha hagut d'haver-hi una planificació molt bona per poder afrontar aquesta setmana que ve. El partit intersetmana després de la Roca serà duríssim, jugar en un horari complicat aquí a casa, en Pont no acabem d'entendre per què hem de jugar entre setmana i en Pont, amb això s'hauria de preguntar, però sens dubte està marcada en el calendari. Sabem que seran dies molt complicats, tot i que hem de tenir en compte que el primer partit és a Bordils allà i focalitzat en aquest partit, ja pensarem en la Roca.
El primer test a Bordils es preveu que sigui dels complicats. Els gironins són cinquens, a 5 punts de Loar, i han fet un pas endavant respecte a l'any passat. I a la seva pista, al pavelló blanc i verd, només el Sant Quirze hi ha estat capaç de guanyar.
Pista històricament molt, molt, molt complicada. Sí que anem anat traient punts de la pista de Bordils, però sempre en extremis. A Bordils aquest any, veient-lo jugar, vam jugar la pretemporada amb ells, i realment és un Bordils totalment diferent. Sí que és veritat que tenen bases molt marcades, com l'Arnau Palaí, però el seu joc és que ha millorat substancialment una borrada. Sabem que serà un desplaçament molt difícil, jo crec que Bordils ja va per sobre d'aquesta situació de Sarrià, allà en què fa aquesta setmana, i aquest any Bordils per mi és un equip molt, molt, molt potent, i no cal dir que a casa seva haurem de suar molt i treballar molt bé aquesta setmana per poder endur-nos els dos punts.
Bordils, ara sí, La Roca i Sant Martí Adrianenc són els tres partits que jugaran els de Pere Iats en qüestió de 8 dies. I el femení, atenció, comença demà rebent León Alicante. Viatja a Benidorm entre setmana i acabarà a casa davant el Palau Tordera. Tres equips de la zona baixa, però la central Alba Martín no se'n refia.
Són equips que estan a la zona baixa, però que poden donar guerra. Llavors nosaltres intentarem pujar al màxim, i jo crec que si és així, doncs podrem guanyar i bé.
La divisió d'honor plata femenina es reprèn després de l'aturada del passat cap de setmana, en què vam deixar les de Carol Carmona quartes classificades i a només un punt de la zona de fases d'ascens després d'encadenar dues victòries. Ara visita el carrer Boccaccio un Alicante que la temporada passada va fer la guitza, i de quina manera, ja que va guanyar 29-30 amb un gol literalment sobre la botzina, un precedent que el vestidor verd i blanc no han esborrat de la memòria.
Jo crec que sobretot és el posar-te en alerta de que és un, igual que Gavà, era el mateix discurs, que és un equip que, tot i que anàvem guanyant de 10, no rendeixen. Llavors aquest equip igual pots anar guanyant, però jo crec que són equips que venen a lluitar. Llavors, per molt que te'n vagi ajustat com que anem guanyant, sabem que són equips que no pararan, i el partit de la temporada passada es va veure que van guanyar a l'últim minut, bueno, a l'últim segon. Llavors, òbviament, això sí que ho hem de tenir en compte perquè no ens torni a passar.
Demà a les 6 de la tarda arrencarà aquest enfrontament a Gràcia. I I acabem avui amb Futbol Sala perquè a les 8 entra en acció l'Amadeu Vives, l'últim equip sabadellenc que falta per debutar a la Copa Catalunya masculina, el Fractals, que rep l'Inter Sentmenat. A la segona ronda, recordem, ja esperen el grup Zarraona Nou Escorial, els franciscans, el Safa Anosda, el Fènix Fenigraf i l'Àtico. I ja que parlem de l'Àtico, i ens permetreu que avui acabem amb un to distès aquest Hotel Suís, ahir es va entrenar per primera vegada. No sap encara si amb el B o amb el C, però tots dos equips van antepenúltims a tercera catalana, el presumiblement reforç estrella a la porteria, que no és un altre que un tal Roger Benet. Aquestes, atenció, eren les seves sensacions post primer entrenament.
Ha sigut un temps d'activitat força llarg, un període de 7 anys, no? Però bueno, això del porter sempre m'he portat a dins i és com anar en bicicleta. Rendiment immediat, això no existeix. Això no existeix i no ho he tingut mai. Ni a la feina, ni al col·le, ni a casa. I parlo de l'adaptació, és igual. Qui és un felí és un felí. I li és igual a la porteria futbol 7, d'11 o de com un any en el futbol que van fer un experiment que van fer, em sembla que una porteria de 12 metres. Mica en mica no hem de voler fer el tercer pas sense haver fet el segon.
Parafrasejant, ara no recordo si era a Carlos Rosende o Òscar Cano a la seva presentació, però un dels dos. Que no pateixin els rivals, que encara no té fitxa federativa, el Roger Benet. Fora conyes, recordem que un dels grans partits del cap de setmana aquí a la ciutat és el derbi entre el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia de demà a 8:15. Tindreu resum en vídeo al canal de YouTube de Ràdio Sabadell. En Futbol Sala ho deixem. Menys d'un minut per arribar a les 2, abraçada de la Rocío García a les vies de so, de l'Ivan Lechuga, el nostre estudiant en pràctiques, i del Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, que s'hi tornarà a posar el diumenge a 6:45 amb aquest Arenteiro Sabadell. Ara arriben els informatius, a Notícies Migdia, amb una mica més de rigor que a l'Hotel Suís, i presentats per la Núria García. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.